Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
El PSC anuncia l'inici de negociacions formals a Barcelona per formar govern amb els comuns, mentre l'equip d'Ada Colau continua explorant un pacte amb Esquerra Republicana. Montse Manent.
El líder dels socialistes, Jaume Collboni, agraeix l'oferta de suport puntual de Manuel Valls per la investidura i vol evitar que l'independentisme governi a Barcelona. Mentrestant, la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, veu incomprensible un acord entre comuns, socialistes i ciutadans.
Nosaltres no volem que el govern de la ciutat estigui subordinat al govern de Torra i Esquerra Republicana, amb totes les conseqüències que en matèria, per exemple, de política social ha portat la seva inoperància i el seu desgovern.
Nosaltres treballem amb la idea que l'Ernest serà alcalde i no entendríem doncs, que certament la senyora de Colau, Barcelona en Comú, pactés amb Ciutadans, pactés amb Rivera, pactés amb Valls.
Des del gener s'han produït a Catalunya 70 agressions homòfobes, un 30% més que el mateix període de l'any passat.
La darrera ha estat aquest cap de setmana a Barcelona i una de les víctimes és el periodista de Canal Blau, Xavier Martínez, que avui ha explicat els fets a la xarxa.
La pitjor imatge que recordo, més que el moment dels cops i de les ferides, que va ser molt ràpid, és quan s'apropaven aquests joves, set joves, que ens acorralaven per totes bandes, i conforme s'anaven apropant, doncs s'anaven posant les caputxes per tapar-se les cares. I l'únic que ens van dir és que d'aquí no us escapareu, que no teniu res a fer.
Al Vendrell, la temporada de platges vigilades serà la que comenci més tard de tot el Baix Penedès.
Començarà per Sant Joan. La raó del retard és que l'última concessió pel servei es va atorgar en plena crisi.
Ràdio Televisió del Vendrell, Sílvia Martínez.
El motiu és pressupostari. Així ho justifica el regidor de platges en funcions, Josep Marracé.
Hem de comptar que venim del pla d'ajust que hem tingut a l'Ajuntament aquests anys i, clar, el pressupost que teníem en aquells moments, que és fins que no s'acabi aquesta licitació que acaba la temporada que ve, llavors és el moment d'ampliar, si es pensa doncs, que el servei s'ha de fer des de Setmana Santa.
Investigadors de l'Institut de Recerca de la Sida, l'IRCICAIXA, han desenvolupat anticossos que bloquegen una de les vies d'entrada del virus de l'Ebola a les cèl·lules humanes.
Si es confirmen els resultats, els anticossos es podrien utilitzar per prevenir o tractar la infecció.
Ràdio Ciutat de Badalona, Mar Martínez.
Ho fan impedint que la proteïna sigle 1 penetri aquestes cèl·lules que són les encarregades d'iniciar la resposta de defensa de l'organisme davant d'una infecció. Núria Izquierdo és investigadora associada d'IRCICAIXA.
Los virus son capaces de entrar en las células del sistema inmunitario utilizando mecanismos de entrada que son puertas que en un momento determinado se pueden cerrar, evitando así que estos virus entren dentro de las células.
Aquest cap de setmana arrenca a Cervera la segona part dels actes vinculats a la capitalitat de la cultura catalana, que enguany té la capital de la Segarra.
L'organització situa en un 98% l'índex d'ocupació dels esdeveniments culturals programats.
Ràdio Rosselló.
Més de 1.000 diables participaran en aquest esdeveniment, que tindrà com a escenari diferents punts del casc antic del municipi, on es preveu cremar més de mitja tona de pólvora. L'alcalde de Cervera, Ramon Royes, ens ho detalla.
Ja ho direm, entre altres coses, d'una de les trobades de diables més grans que s'ha fet mai a Catalunya, on més de 20 colles faran un immens correfoc a la ciutat de Cervera.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Hola, bona tarda. Segueix el temps marcat, sens dubte, per l'alta temperatura, tot i que ha baixat una miqueta, amb prou feines es nota. Si baixa 1-2 graus, amb aquests valors que superen fàcilment els 30 graus en zones de Ponent i també de l'interior de la Vall de l'Ebre. Amb tot, sí que tenim alguns intervals de núvols, especialment més abundants, estones, a punts del nord del territori, on no es descarta que hi hagi alguna gota a la zona del Pirineu o del Prepirineu durant la tarda, però seria ben poca cosa. El temps, doncs, tranquil, que ha de continuar encara aquest dimarts, encara amb el cel més serè, només alguna pinzellada de núvols alts, prims i en temperatura cada moment no vol baixar massa. Vent de component sud, més reforçat, tant avui com demà, a zones del nord de la Costa Brava. I els canvis una mica més significatius arribarien de cara a dimecres amb més ruixats al nord i a partir d'aleshores una baixada més important de la temperatura. És tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ara parlem de força retencions en aquesta xarxa viària, sobretot vies que envolten Barcelona. Comencem, per exemple, a la zona del Maresme. Veiem aturades puntuals a la C60, al tram de la Roca, en sentit Mataró. C17, molt lenta ara, a la zona de Lliçà de Vall, direcció Barcelona. També a Parets, en sentit nord, en sentit Vic. O a la C59, aturades puntuals a Palau-Solità i Plegamans, 1,2 km en sentit nord. També com important a la P7, entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud, o a la C58, tram de Sant Quirze, en totes dues direccions, i entre Ripollet i el Nus, d'entrada a Barcelona. De l'extrem sud, destaquem sobretot la B23, amb una cua important de més de 7-8 km entre Sant Feliu i el Papiol en sentit Martorell. I també hi ha aturades l'autovia A2, d'entrada a Barcelona, entre Sant Feliu i Cornellà. Acabem, per exemple, amb l'autopista del Garraf. Aquí lentitud, retencions entre Sant Boi i Viladecans, direcció sud. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Quan falten menys de dues setmanes per la constitució dels ajuntaments, Barcelona encara no sap qui serà el seu alcalde o alcaldessa. Mentre que els equips negociadors d'Esquerra Republicana i els comuns continuen explorant si hi ha possibilitats d'entesa, el PSC ha anunciat l'inici d'una negociació formal amb els d'Ada Colau. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. El cap de llista socialista, Jaume Collboni, vol convèncer els comuns de la necessitat d'un govern progressista que deixi de banda els independentistes. Collboni, que ha agraït el suport puntual de Manuel Valls per a la investidura, no vol que Barcelona repeteixi el model de la Generalitat.
Nosaltres no volem que el govern de la ciutat estigui subordinat al govern de Torra i Esquerra Republicana, amb totes les conseqüències que en matèria, per exemple, de política social ha portat la seva inoperància i el seu desgovern. No volem més inoperància, no volem més baralles, més conflictes, més lius. Volem governs al servei de tots i de totes que fixin com a prioritat la gent.
Les converses es duran a terme aquesta setmana. Mentrestant, es mantenen les reunions entre Esquerra i Comuns. Els republicans han passat de proposar un govern tripartit amb Junts per Catalunya a plantejar-se deixar fora els neoconvergents. Per a ells, un govern de Colau amb els socialistes seria incomprensible. Ho ha manifestat la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta.
Nosaltres treballem amb la idea que l'Ernest serà alcalde i no entendríem doncs, que certament la senyora de Colau, Barcelona en Comú, pactés amb Ciutadans, pactés amb Rivera, pactés amb Valls per fer un acord contra natura, un acord simplement per vetar l'independentisme.
Mentrestant, la societat civil es mobilitza. Avui s'han publicat dos manifestos, un a favor d'un pacte Maragall-Colau i un altre favorable a un tripartit que hi afegeixi el PSC.
On l'escenari també és incert és a Lleida i amb una situació similar. A la capital del Segrià, Esquerra i Junts per Catalunya aposten per un govern municipal a 3. Comú de Lleida en prefereix un d'esquerres. És el resultat de les primeres reunions que han mantingut els caps de llista de les diferents formacions. UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló.
Pujols ha obert la porta per dissenyar un govern de coalició a tres bandes, ja que entre les tres forces polítiques sumarien 15 dels 27 regidors possibles.
En la mesura que això sigui compatible amb el model de presa de decisions que té el Comú i amb el seu procés de debat, per a mi, i això els ho he dit amb ells, i també li he dit al Toni Postius, seria una extraordinària satisfacció personal, política i cívica poder constituir aquest govern que tindria, evidentment, un marcat perfil de canvi.
El líder de Junts per Lleida, Toni Postius, considera que la primera reunió amb Esquerra ha estat força profitosa. Sobre una possible entrada del Comú de Lleida en un possible govern municipal, Postius ha assegurat que ells no posaran línies vermelles. Sergi Talamonte, del Comú de Lleida, ha dit que prefereix un govern d'esquerres en minoria, amb Comuns i Esquerra, i amb acords puntuals amb altres grups.
Encara en crònica política, el Tribunal Suprem rebutja que Jordi Sánchez surti de la presó per anar a la ronda de consultes amb el rei.
L'alt tribunal alega que la raó no està prevista dins la llei que permet la concessió de permisos i que Sánchez pot ser substituït per un altre diputat del seu grup. De fet, Junts per Catalunya ja ha anunciat que serà Laura Borràs qui acudeixi a la trobada amb Felip VI.
Tot plegat, mentre s'encara la fase final del judici al procés. Demà les acusacions exposaran els seus arguments, els quals ha criticat a la xarxa l'advocat de Carles Puigdemont i diputat de Junts per Catalunya, Jaume Alonso Cuevillas. Carina Bellvé, bona tarda. Què argumenta Cuevillas?
L'advocat de Carles Puigdemont assegura haver-se llegit ja les 30 pàgines d'escrit d'acusació en què, segons el seu parer, tant la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat han utilitzat només trossos de declaracions que els beneficien, deixant de banda aquells que no donen veu al relat de l'acusació. És el cas, per exemple, de la declaració de l'exmajor dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Segons Cuevillas, de res han servit els 4 mesos de judici, ja que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat no han mogut ni un mil·límetre de les seves tesis. Són declaracions a la xarxa.
Tothom podrà veure en directe com la Fiscalia li és absolutament igual tot això que ha passat durant 4 mesos de judici, més de 500 testimonis, perquè l'objectiu del judici és infligir un càrrec al dissident polític i la Fiscalia segueix la seva ruta. Impassible la demanda a tot allò que passi al judici.
L'advocat també ha defensat que Puigdemont pugui ser eurodiputat i ha denunciat els esforços que el seu pare està duent a terme a l'Estat per tal que no ho pugui ser.
Eduard Sallent és des d'avui el nou cap dels Mossos d'Esquadra. Interior ha destituït el comissari Miquel Esquius 10 mesos després que substituís en el càrrec a Ferran López.
Eduard Sallent era fins ara el sotscap de la Comissaria General d'Informació. La decisió l'ha comunicada aquest matí el conseller d'Interior, Miquel Buch, i l'ha justificada després d'una etapa transitòria i convulsa en què, segons ha dit, s'ha recuperat la confiança en el cos. Esquius va ser nomenat el juliol de 2018 en substitució de Ferran López, que en el seu torn va ocupar el càrrec després de la destitució de Josep Lluís Trapero en l'aplicació de l'article 155. Aquest relleu a la cúpula de Mossos ha generat una nova desavinença amb els comissaris del cos, especialment després de la polèmica per la nova unitat d'escortes de presidència.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Des del gener s'han produït a Catalunya 70 agressions homòfobes, un 30% més que el mateix període de l'any passat. La darrera ha estat aquest cap de setmana a Barcelona i una de les víctimes és el periodista de Canal Blau, Xavier Martínez. L'Observatori contra l'Homofòbia demana a les administracions que actuïn. Mònica Hernández, bona tarda. Com van anar els fets?
Eren les 12 de la nit, en Xavier i la seva parella estaven al Parc Joan Miró de Barcelona, asseguts en un banc. De cop, un grup de joves s'hi va acostar i, encaputxats, els van començar a colpejar. En Xavier ho ha explicat a la xarxa.
La pitjor imatge que recordo, més que el moment dels cops i de les ferides, que va ser molt ràpid, és quan s'apropaven aquests joves, 7 joves, que ens acorralaven per totes bandes, i conforme s'anaven apropant, doncs s'anaven posant les caputxes per tapar-se les cares. I l'únic que ens van dir és que d'aquí no us escapareu, que no teniu res a fer.
En Xavier i la seva parella han denunciat els fets als Mossos d'Esquadra. L'Observatori contra l'Homofòbia ha alertat del rebrot de la violència contra el col·lectiu LGTBI i ha demanat a les administracions que s'impliquin en la seva lluita. De fet, ja han sol·licitat una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i també els Mossos d'Esquadra per buscar-hi una solució. L'Observatori ha constatat que aquest tipus de agressions a la capital catalana es concentren la matinada de divendres a dissabte.
Millora el pronòstic del treballador que va haver de ser ingressat en estat crític a l'Hospital de la Vall d'Hebron per la fuita d'amoníac en una empresa de Tarragona divendres passat en morir un altre empleat. Fonts hospitalàries asseguren que el ferit evoluciona favorablement. Radio Ciutat de Tarragona, Jordina Salvat.
El treballador que divendres passat va ingressar a l'Hospital Vall d'Hebron per la fuita d'amoníac al polígon nord de la Pobla de Mafumet ha passat d'estar crític a estat greu. Aquest és un signe positiu de recuperació, tot i que des de l'Hospital de Barcelona segueixen apel·lant al temps i a la paciència. L'accident a l'empresa Carburos Metálicos de Polígon Nord de Tarragona va deixar un balanç d'un mort i 2 ferits, un de greu i l'altre de lleu. El treballador ingressat a l'Hospital de Barcelona va passar en estat crític aquest cap de setmana, però ha tornat a l'estat greu. Aquest passat divendres, Protecció Civil va haver d'activar el pla Plasecat en estat d'emergència. La fuita va ser controlada a mig matí i les mesures de les mostres d'aire del grup de control ambiental indiquen que no hi ha presència d'amoníac al voltant del Polígon Nord de Tarragona.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Amb l'inici del bon temps i la temporada de platja, els socorristes denuncien la falta d'efectius i de material, així com pèssimes condicions laborals, un fet que suposa un perill per la seguretat dels banyistes.
Els socorristes denuncien la manca d'un conveni propi i afegeixen que treballen amb material obsolet. Salvador Zetterman és responsable dels socorristes a la CGT i ha parlat a la xarxa.
Tenemos constancia de que la mayoría de los socorristas trabajan 60 o más horas semanales y en muchos casos ni siquiera están cobrando el salario mínimo interprofesional. O sea que la situación es muy precaria y la responsabilidad que tiene un socorrista es tan grande como la que puede ser la que tiene un bombero. Sin embargo, es una figura que no está reconocida ni a nivel social ni a nivel profesional.
La llei de salvament i socorrisme delega la responsabilitat del servei de vigilància en els ajuntaments i els governs locals l'acaben subcontractant, amb les condicions que els semblen més oportunes, sobretot primant criteris econòmics.
I una altra conseqüència d'aquesta subcontractació és la durada del servei. Al Vendrell, la temporada de platja serà la que comenci més tard de tota la comarca. Serà per Sant Joan. La raó és que l'última concessió pel servei es va atorgar en plena crisi. Ràdio Televisió del Vendrell, Sílvia Martínez.
A Calafell ja s'està prestant els dissabtes i diumenges des de la Setmana Santa i a partir del dia 14 la presència de socorristes serà diària. A Cunit arrenca també divendres dia 14 i en canvi el Vendrell no es prestarà el servei fins al dia 23. El motiu és pressupostari. Així ho justifica el regidor de Platges en Funcions, Josep Marracé.
Hem de comptar que venim del pla d'ajust que hem tingut a l'Ajuntament aquests anys i clar, el pressupost que teníem en aquells moments, que és fins que no s'acabi aquesta licitació que acaba la temporada que ve. Llavors és el moment d'ampliar si es pensa doncs, que el servei s'ha de fer des de Setmana Santa.
D'altra banda, pel Vendrell, trobar socorristes no suposarà un problema. La concessionària del Servei de Vigilància i Rescat prové de Canàries, una comunitat on els empleats ja tenen la titulació requerida perquè troben feina tot l'any.
Empreses del sector industrial de Blanes porten l'Ajuntament del municipi als jutjats per la croada del consistori contra els abocaments d'aigües residuals davant les platges d'aquesta població gironina. Diuen els empresaris que tenen l'aval de l'ACA per dur a terme aquests abocaments i denuncien la negativa constant de l'Ajuntament per atorgar-los els permisos d'obres necessaris per fer-ho. Ràdio Palafolls, Jordi Arbat, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Blanes fa anys que intenta frenar que algunes empreses del polígon d'en Puigverd de Palafolls aboquin les seves aigües residuals mar endins davant les seves platges. Les empreses que tenen l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua han denunciat l'Ajuntament de Blanes que els nega els permisos corresponents per fer les obres al·legant a problemes urbanístics per construir l'emissor que acabaria portant les aigües residuals amb altes concentracions de sal mar endins davant la platja de Sabanell. Les empreses duen actualment les seves aigües residuals a la depuradora de Pineda. Les altes concentracions de sal, però, condicionen el funcionament d'aquesta planta i, per això, el Consell Comarcal del Maresme ha advertit a les indústries palafollenques que caldria buscar una alternativa. L'any 2012, l'Agència Catalana de l'Aigua va aprovar el projecte de l'emissor a la platja de Sabanell per portar aquestes aigües residuals, ja que el considera factible i sense cap risc per ningú. L'Ajuntament de Blanes assegura que hi ha risc pel medi ambient i de retruc pel sector turístic de la ciutat.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Investigadors de l'Institut de Recerca de la Sida, l'IRSICAIXA, han desenvolupat anticossos que bloquegen una de les vies d'entrada del virus de l'Ebola a les cèl·lules humanes. Si es confirmen els resultats, els anticossos es podrien utilitzar per prevenir o tractar la infecció. Això sí, combinats amb altres fàrmacs per millorar-ne l'efectivitat. Ràdio Ciutat de Badalona, bona tarda.
Bona tarda. Un treball publicat avui a la revista Nature Microbiology explica que els nous anticossos bloquegen totalment una de les entrades a un tipus de cèl·lules del sistema immunitari, les mieloides, per part dels filovirus, família que engloba virus com l'Ebola o el de Marburg i el VIH. Ho fan impedint que la proteïna Siglec-1 penetri aquestes cèl·lules que són les encarregades d'iniciar la resposta de defensa de l'organisme davant d'una infecció. Núria Izquierdo és investigadora associada d'IRSICAIXA.
Los virus son capaces de entrar en las células del sistema inmunitario que generan las defensas del cuerpo utilizando mecanismos de entrada y que son puertas que en un momento determinado se pueden cerrar evitando así que estos virus entren dentro de las células. Con este tratamiento lo que querríamos en un futuro es cerrar esta puerta.
L'Ebola és una malaltia hemorràgica greu que no disposa de tractament i que resulta mortal en aproximadament el 50% dels casos.
A Reus, la campanya fins ara informativa Jo mullo, tu remulles passa a aplicar sancions a tots aquells ciutadans que no llencin aigua sobre els orins de les seves mascotes. Multes que poden arribar fins als 800 euros. La nova ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. Jo mullo, tu remulles és la campanya de conscienciació que va engegar l'Ajuntament de Reus per instar els propietaris de gossos a remullar els orins dels seus animals de companyia. Fins ara s'han repartit més de 6.000 ampolles d'aigua de manera gratuïta i a partir d'aquest mes de juny es comença a multar amb 800 euros a tots aquells que no remullin les miccions. El consistori calcula que a Reus hi ha 16.000 gossos, que fan una mitjana de 3 miccions al dia, unes xifres que significa que al cap de l'any es produeixen 17,5 milions d'orins al dia. Escoltem l'alcalde Carles Pellicer.
Ell mulla, tu remulles. Tothom ha d'anar amb ampolla d'aigua. Si no, si veiem, si fa el gos pipí o micció i no es remulla, es multaran 800 euros.
Segons l'Ajuntament, aquesta mesura permetrà estalviar diners, ja que actualment la brigada municipal té comptabilitzat que unes 200 bases de punts de llum a la via pública es malmeten anualment pels àcids corrosius de les miccions dels gossos.
En cultura, aquest cap de setmana arrenca a Cervera la segona part dels actes vinculats a la capitalitat de la cultura catalana, que enguany té la capital de la Segarra. L'organització situa en un 98% l'índex d'ocupació dels esdeveniments culturals programats fins ara. Ràdio Rosselló, Carla Aparicio, bona tarda.
Bona tarda. La trobada nacional de Valls de Diables de Catalunya servirà per donar el tret de sortida dissabte que ve a la segona part dels actes programats en el marc de Cervera, capital de la cultura catalana 2019. Més de 1.000 diables participaran en aquest esdeveniment que tindrà com a escenari diferents punts del casc antic del municipi on es preveu cremar més de mitja tona de pólvora. L'alcalde de Cervera, Ramon Royes, ens ho detalla.
Gaudirem, entre altres coses, d'una de les trobades de diables més grans que s'ha fet mai a Catalunya, que serà aquest cap de setmana vinent, on més de 20 colles faran un immens correfoc a la ciutat de Cervera.
D'altra banda, aquest mes de juny, la capitalitat també ha programat la mostra de microteatre anomenada Apel, però fins a final d'any encara queden moltes propostes per veure com a arquitectur. La producció pròpia Vaig d'en dansa o l'explosió anomenada Prop de Hollywood.
Dijous de la setmana vinent obrirà portes a Sant Cugat del Vallès al Museu del Còmic. Serà el primer dedicat a aquest àmbit a Catalunya. La col·lecció prové de fons privats i neix amb l'objectiu de convertir-se en un punt de referència del sector. Cugat.cat, Sergio Morales, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta del primer espai d'aquestes característiques del país i incorporarà publicacions datades entre 1850 i els anys 2000. El fons del museu comptarà amb 20.000 exemplars de TV o 3.000 col·leccions de tot tipus de gèneres i 2.000 planxes i dibuixos originals. El Museu del Còmic neix amb la voluntat de convertir-se en un punt de referència arreu de l'Estat i com un pol d'atracció d'activitats, exposicions itinerants, xerrades, conferències i tallers. Tot i ser una iniciativa privada, els impulsors del projecte, Paco Baena i José Luis Villanueva, s'han mostrat oberts a col·laborar amb l'Ajuntament, amb qui mantenen un bon diàleg, diuen, i amb qui estan treballant un possible conveni que permeti garantir el futur a llarg termini de l'equipament. Fins ara, això sí, tota la inversió ha anat a càrrec de Baena i Villanueva, que també són propietaris de la gran majoria de les peces que s'hi exposaran.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, Xavi Molí serà el nou entrenador del Terrassa de tercera divisió.
En qüestió d'hores, el club terrassenc farà oficial el fitxatge de Xavi Molí com a nou entrenador del primer equip. Molí, com a futbolista, ja va defensar la samarreta del conjunt vallesà.
Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
El Terrassa tancarà les properes hores i farà oficial el fitxatge de Xavi Molí com a nou entrenador del conjunt agarenc. I és que la negativa de Nacho Castro en les darreres hores, que era sens dubte la primera opció a la banqueta del Terrassa, deixava l'altra opció com pràcticament definida, la de Xavi Molist, exentrenador de l'Hospitalet. Recordem que Molist va estar al Terrassa en dues etapes. Va estar quan el Terrassa estava a la segona divisió i també va arribar durant tres temporades a l'època de la tercera divisió, on el Terrassa, amb Miquel Olmo, buscava tornar a pujar a la segona divisió B. Recordem que Molist ha estat aquesta temporada a l'Hospitalet fins que va ser destituït i la passada temporada va classificar el conjunt del Baix Llobregat per la promoció d'ascens. Recordem que va dirigir el Horta dues temporades en qui va aconseguir l'ascens a tercera divisió.
I confirmat fa pocs minuts, el club terrassenc presentarà demà a la tarda Xavi Molist com a nou entrenador del primer equip.
Més qüestions. El Prat s'enfrontarà a l'equip canari, la Unió Deportiva Tamara Ceite, a la fase d'ascens a segona B.
Aquest és el resultat del sorteig que ha tingut lloc aquesta tarda. Els Pota Blava, l'únic equip català que continua en competició, van empatar a 1 al camp del Ceuta i es van classificar per la segona ronda gràcies al 2-1 de l'anada. L'Hospitalet, per la seva banda, va superar també 2-1 a l'Algesires, però havia perdut 1-0 a l'anada i cau eliminat, igual que l'Horta, que va perdre 0-1 davant el Moralo.
El Llagostera torna a segona B.
Els d'Oriol Alsina recuperen la categoria un any després de baixar a tercera. Després del triomf per 2-0 a l'anada de l'eliminatòria de campions, els llagostarencs van empatar a 1 al camp del Portugalete i pugen per la via directa.
El Cornellà es queda sense opcions de pujar a segona divisió.
L'equip del Baix Llobregat va perdre 2-0 al camp de la Pontferradina i es queda un gol d'igualar l'eliminatòria, ja que l'anada havia guanyat per 2-1.
En bàsquet, el Gellec i Unigirona puja a la Lliga Femenina 2 de bàsquet.
L'equip gironí ha guanyat els 3 partits de la seva fase disputada a Viladecans i obté l'ascens a la categoria de plata. Continuarà a Copa Catalunya l'Unilever Viladecans, que ha acabat la fase en segona posició amb 2 victòries i 1 derrota.
I els Maristes, Ademar, es proclama campió de Copa Catalunya de bàsquet en categoria masculina.
Va guanyar el duel badaloní contra el Badalonès per 69-58. Amb l'accés a la final, tant Maristes com Badalonès han aconseguit l'ascens a Lliga EVA.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mir i Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Em desperto, tu no hi ets, t'has buscat un altre lloc, sense dir-me adéu. Una carta escrita a mà, una cançó sense acabar. No em facis sentir, no em facis plorar, no em deixis així sense avisar. Recorda els anys que hem passat. El primer dia sense tu il·lumina la foscor, presoner a l'habitació, encara és mitja nit. Conto les hores amb els dits, un demà sense sentit. No em facis sentir, no em facis plorar, no em deixis així sense avisar. Dormíem plegats, somiàvem desperts, vivíem tu i jo per sempre més. No em facis canviar el matí, no em facis canviar. Ganes de patir, però tampoc em vull rendir. Digue'm quin és el camí. Una vida en soledat o mil nits al teu costat. No em facis sentir, no em facis plorar.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El PSC anuncia l'inici de negociacions formals a Barcelona per formar govern amb els comuns, mentre l'equip d'Ada Colau continua explorant un pacte amb Esquerra Republicana. Montse Manent.
El líder dels socialistes, Jaume Collboni, agraeix l'oferta de suport puntual de Manuel Valls per la investidura i vol evitar que l'independentisme governi a Barcelona. Mentrestant, la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, veu incomprensible un acord entre comuns, socialistes i ciutadans.
Nosaltres no volem que el govern de la ciutat estigui subordinat al govern de Torra i Esquerra Republicana, amb totes les conseqüències que en matèria, per exemple, de política social ha portat la seva inoperància i el seu desgovern.
Nosaltres treballem amb la idea que l'Ernest serà alcalde i no entendríem doncs, que certament la senyora de Colau, Barcelona en Comú, pactés amb Ciutadans, pactés amb Rivera, pactés amb Valls.
Des del gener s'han produït a Catalunya 70 agressions homòfobes, un 30% més que el mateix període de l'any passat.
La darrera ha estat aquest cap de setmana a Barcelona i una de les víctimes és el periodista de Canal Blau, Xavier Martínez, que avui ha explicat els fets a la xarxa.
La pitjor imatge que recordo, més que el moment dels cops i de les ferides, que va ser molt ràpid, és quan s'apropaven aquests joves, 7 joves, que ens acorralaven per totes bandes, i conforme s'anaven apropant, doncs s'anaven posant les caputxes per tapar-se les cares. I l'únic que ens van dir és que d'aquí no us escapareu, que no teniu res a fer.
Al Vendrell, la temporada de platges vigilades serà la que comenci més tard de tot el Baix Penedès.
Començarà per Sant Joan. La raó d'aquest retard és que l'última concessió pel servei es va atorgar en plena crisi.
Ràdio Televisió del Vendrell, Sílvia Martínez.
El motiu és pressupostari. Així ho justifica el regidor de platges en funcions, Josep Marracer.
Hem de comptar que venim del pla d'ajust que hem tingut a l'Ajuntament aquests anys i, clar, el pressupost que teníem en aquells moments, que és fins que no s'acabi aquesta licitació que acaba la temporada que ve, llavors és el moment d'ampliar, si es pensa, doncs, que el servei s'ha de fer des de Setmana Santa.
Arrenca una iniciativa del moviment Residu Zero per reduir l'ús de plàstics, evitant els productes d'aquest material durant tota una setmana.
Paral·lelament, s'ha iniciat a Olot una prova pilot pionera a Catalunya per substituir les bosses de plàstic del mercat setmanal per altres de biodegradables.
Olot Televisió, Natàlia Moreno.
S'han distribuït un total de 36.000 bosses biodegradables de 3 mides diferents. Es calcula que al mercat d'Olot es reparteixen unes 250.000 bosses a l'any. Ramon Brunet és marxant de fruita i verdura del mercat setmanal.
De seguida hi poses un pes important de quilos. I no, les bosses resisteixen molt bé, perfectament. La gent els ha acceptat. Potser el jovent és el que realment ho entra més bé.
Investigadors de l'Institut de Recerca de la Sida, l'IRSICAIXA, han desenvolupat anticossos que bloquegen una de les vies d'entrada del virus de l'Ebola a les cèl·lules humanes.
Si es confirmen els resultats dels anticossos, es podrien utilitzar per prevenir o tractar la infecció.
Ràdio Ciutat de Badalona, Marc Martínez.
Ho fan en proteïna Siglec-1, penetri aquestes cèl·lules que són les encarregades d'iniciar la resposta de defensa de l'organisme davant d'una infecció. Núria Izquierdo és investigadora associada d'IRSICAIXA.
Los virus son capaces de entrar en las células del sistema inmunitario utilizando mecanismos de entrada que son puertas que en un momento determinado se pueden cerrar, evitando así que estos virus entren dentro de las células.
Aquest cap de setmana arrenca a Cervera la segona part dels actes vinculats a la capitalitat de la cultura catalana, que enguany té la capital de la Segarra.
L'organització situa en un 98% l'índex d'ocupació dels esdeveniments culturals programats fins ara.
Ràdio Rosselló, Carla Aparicio.
Més de 1.000 diables participaran en aquest esdeveniment, que tindrà com a escenari diferents punts del casc antic del municipi, on es preveu cremar més de mitja tona de pólvora. L'alcalde de Cervera, Ramon Rolles, ens ho detalla.
Gaudirem, entre altres coses, d'una de les trobades de diables més grans que s'ha fet mai a Catalunya, on més de 20 colles faran un immens correfoc a la ciutat de Cervera.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Hola, bona tarda. Segueix el temps marcat, sens dubte, per l'alta temperatura, tot i que ha baixat una miqueta, amb prou feines es nota si baixa 1-2 graus, amb aquests valors que superen fàcilment els 30 graus en zones de Ponent i també de l'interior de la Vall de l'Ebre. Amb tot, sí que tenim alguns intervals de núvols, especialment més abundants, estones, a punts del nord del territori, on no es descarta que hi hagi alguna gota a la zona del Pirineu o del Prepirineu durant la tarda, però seria ben poca cosa. El temps, doncs, tranquil, que ha de continuar encara aquest dimarts, encara amb el cel més serè, només alguna pinzellada de núvols alts, prims i en temperatura cada moment no vol baixar massa. Vent de component sud més reforçat tant avui com demà a zones del nord de la Costa Brava. I els canvis una mica més significatius arribarien de cara a dimecres amb més ruixats al nord i a partir d'aleshores una baixada més important de la temperatura. És tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Ens interessem ara per l'estat del trànsit. Avui que hem de lamentar la mort del conductor d'una furgoneta. El seu vehicle ha xocat frontalment amb un tractor a la C451 a Guissona, a la Segarra. Ara sí, connectem amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
En aquesta xarxa viària tenim, però, aquest accident a la C25, a l'eix transversal, molt a prop de Sallent. Hi ha un carril tallat en sentit Manresa i un tram d'aturades aproximadament d'un quilòmetre. En aquest punt de la C25, com et deia, a la zona de Sallent. A prop de Barcelona també millora la circulació. Hi ha aturades, però, a la B23, uns 3-4 quilòmetres, entre Molins de Rei i el Papiol, en sentit Martorell. I també continuen les retencions a la C58, a l'autopista del Vallès. Un petit tram a la zona de Sant Quirze, en sentit nord, però també d'entrada a Barcelona, uns 4 quilòmetres entre Ripollet i el Nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Quan falten menys de 2 setmanes per la Constitució dels Ajuntaments, Barcelona encara no sap qui serà el seu alcalde o alcaldessa. Mentre que els equips negociadors d'Esquerra Republicana i els comuns continuen explorant si hi ha possibilitats d'entesa, el PSC ha anunciat l'inici d'una negociació formal amb els d'Ada Colau. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. El cap de llista socialista, Jaume Collboni, vol convèncer els comuns de la necessitat d'un govern progressista que deixi de banda els independentistes. Collboni, que ha agraït el suport puntual de Manuel Valls per a la investidura, no vol que Barcelona repeteixi el model de la Generalitat.
Nosaltres no volem que el govern de la ciutat estigui subordinat al govern de Torra i Esquerra Republicana, amb totes les conseqüències que en matèria, per exemple, de política social ha portat la seva inoperància i el seu desgovern. No volem més inoperància, no volem més baralles, més conflictes, més lius. Volem governs al servei de tots i de totes que fixin com a prioritat la gent.
Les converses es duran a terme aquesta setmana. Mentrestant, es mantenen les reunions entre Esquerra i Comuns. Els republicans han passat de proposar un govern tripartit amb Junts per Catalunya a plantejar-se deixar fora els neoconvergents. Per a ells, un govern de Colau amb els socialistes seria incomprensible. Ho ha manifestat la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta.
Nosaltres treballem amb la idea que l'Ernest serà alcalde i no entendríem, doncs, que certament la senyora de Colón en Comú pactés amb Ciutadans, pactés amb Rivera, pactés amb Valls per fer un acord contra natura, un acord simplement per vetar l'independentisme.
Mentrestant, la societat civil es mobilitza. Avui s'han publicat 2 manifestos, un a favor d'un pacte Maragall-Colau i un altre favorable a un tripartit que hi afegeixi el PSC.
On l'escenari també és incert és a Lleida i amb una situació similar. A la capital del Segrià, Esquerra i Junts per Catalunya aposten per un govern municipal a 3, però el Comú de Lleida en prefereix un d'esquerres. És el resultat de les primeres reunions que han mantingut els caps de llista de les diferents formacions. UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló.
Pujols ha obert la porta per dissenyar un govern de coalició a 3 bandes, ja que entre les 3 forces polítiques sumarien 15 dels 27 regidors possibles.
En la mesura que això sigui compatible amb el model de presa de decisions que té el Comú i amb el seu procés de debat, per a mi, i això els ho he dit amb ells, i també li he dit al Toni Postius, seria una extraordinària satisfacció personal, política i cívica poder constituir aquest govern, que tindria, evidentment, un marcat perfil de canvi.
El líder de Junts per Lleida, Toni Postius, considera que la primera reunió amb Esquerra ha estat força profitosa. Sobre una possible entrada del Comú de Lleida en un possible govern municipal, Postius ha assegurat que ells no posaran línies vermelles. Sergi Talamonte, del Comú de Lleida, ha dit que prefereix un govern d'esquerres en minoria, amb Comuns i Esquerra, i amb acords puntuals amb altres grups.
I on ja se sap qui serà el proper alcalde és a Santa Fe del Penedès. Una moneda a l'aire ha decidit que Jordi Bosch, de Junts per Santa Fe, encapçali el govern local els propers 4 anys. Una jutgessa ha estat l'encarregada de fer el sorteig per desempatar els resultats de les passades eleccions municipals. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
A Santa Fe, l'alternativa independent va aconseguir 124 vots, com també Junts per Santa Fe, 124 vots. En aquest cas, com que l'Ajuntament està integrat per 7 regidors, el sorteig ha decidit avui quina de les dues formacions aconseguia els 4 regidors i quines quedava amb 3, és a dir, es decidia a l'alcaldia. Com marca la llei en aquests casos, s'ha fet un sorteig tirant una moneda a l'aire i la sort ha estat per Junts per Santa Fe. El qui serà nou alcalde a partir del 15 de juny, Jordi Bosch, explicava que els minuts d'espera se li han fet molt llargs.
Clar, un minut etern, no? Que, bueno, allà amb la jutgessa, si tires cara, creu, amb una moneda més a més italiana, que ja no sabies què era la cara i què era la creu, i bé, al final has tret el sorteig, que m'he hagut de tornar a mirar què havia dit, perquè és que ja no sabia ni què... Sí que sabia què havia triat, però ja no sabia què havia associat a cada una de les dues opcions, però bé... content pel resultat.
Per la seva banda, Jordi Rius assumia amb resignació el resultat del sorteig i demanava que a partir d'ara el nou govern estigui obert a mantenir les formes al municipi.
Eduard Sallent és des d'avui el nou cap dels Mossos d'Esquadra. Interior ha destituït el comissari Miquel Esquius 10 mesos després que substituís en el càrrec a Ferran López.
Eduard Sallent era fins ara el sotscap de la Comissaria General d'Informació. La decisió l'ha comunicada aquest matí el conseller d'Interior, Miquel Buch, i l'ha justificada després d'una etapa transitòria i convulsa en què, segons ha dit, s'ha recuperat la confiança en el cos. Esquius va ser nomenat el juliol de 2018 en substitució de Ferran López, que al seu torn va ocupar el càrrec després de la destitució de Josep Lluís Trapero en aplicació de l'article 155. Aquest relleu a la cúpula de Mossos ha generat una nova desavinença amb els comissaris del cos, especialment després de la polèmica per la nova unitat d'escortes de presidència.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Des del gener s'han produït a Catalunya 70 agressions homòfobes, un 30% més que el mateix període de l'any passat. La darrera ha estat aquest cap de setmana a Barcelona i una de les víctimes és el periodista de Canal Blau, Xavier Martínez. L'Observatori contra l'Homofòbia demana a les administracions que actuïn. Mònica Hernández, bona tarda. Com van anar els fets?
Eren les 12 de la nit, en Xavier i la seva parella estaven al parc Joan Miró de Barcelona, asseguts en un banc. De cop, un grup de joves s'hi va acostar i, encaputxats, els van començar a colpejar. En Xavier ho ha explicat a la xarxa.
La pitjor imatge que recordo, més que el moment dels cops i de les ferides, que va ser molt ràpid, és quan s'apropaven aquests joves, 7 joves, que ens acorralaven per totes bandes, i conforme s'anaven apropant, doncs s'anaven posant les caputxes per tapar-se les cares. I l'únic que ens van dir és que d'aquí no us escapareu, que no teniu res a fer.
En Xavier i la seva parella han denunciat els fets als Mossos d'Esquadra. L'Observatori contra l'Homofòbia ha alertat del rebrot de la violència contra el col·lectiu LGTBI i ha demanat a les administracions que s'impliquin en la seva lluita. De fet, ja han sol·licitat una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i també els Mossos d'Esquadra per buscar-hi una solució. L'Observatori ha constatat que aquest tipus d'agressió a Catalana es concentren la matinada de divendres a dissabte.
Quatre famílies desnonades de Badalona estan acampades des de dimecres davant de l'oficina local d'habitatge de la ciutat. Reclamen una solució habitacional que els permeti sortir del carrer. De moment estan rebent el suport d'entitats socials i veïns de la zona. Ràdio Ciutat de Badalona, Núria Rodríguez.
Les persones acampades aprofiten la poca ombra que hi ha tocada al pavelló olímpic, miren de mantenir els infants al marge dels mitjans de comunicació que s'hi apropen i de modificar el mínim possible la seva rutina. Es dona el cas que una de les menors pateix una malaltia minoritària a banda de diabetis. Els que tenen edat van a escola i els més petits són atesos amb els pocs recursos de què disposen. La majoria de famílies afectades o no tenen ingressos o els que tenen són insuficients per fer front a un lloguer a preu de mercat. Escoltem la Montse Lerma i la Rubina Lassar, dues de les acampades.
Me piden 3.000 euros de fianza, papeles y no se puede. Y a mí me dijeron en su debido momento cuando fui a la asistenta que mi solución era ocupar. Yo, pudiendo pagar un alquiler, no tengo por qué ocupar un piso.
Pero gracias a Dios la niña va al cole.
Els acampats demanen un lloguer social que els permeti sortir del carrer.
I a Girona, els veïns dels 27 habitatges del bloc afectat per un incendi aquest diumenge no podran tornar a dormir a casa com a mínim fins d'aquí una setmana, quan s'hagi pogut restablir el subministrament elèctric. De moment encara es desconeixen les causes del foc, en què va resultar ferit greu un tècnic que estava manipulant els comptadors. FM Girona, Siso García.
Els treballs per restablir el subministrament es poden allargar varis dies i algunes fonts apunten que els veïns no podran tornar a casa fins d'aquí com a mínim una setmana. Des de l'Ajuntament asseguren que és l'assegurança de l'administrador de la finca qui s'haurà de responsabilitzar de les despeses. Escoltem Marta Madrenes, alcaldessa en funcions de l'Ajuntament de Girona.
Per tant, és la pròpia assegurança la que en principi ha de responsabilitzar-se dels costos del reallotjament i dels costos de la reparació del que va quedar malmès.
Els veïns que estaven a casa en el moment de l'incendi asseguren que van sentir com si esclatés una traca, però encara no se'n coneixen les causes exactes.
Semblava que hi havia els operaris treballant, no sé, per una avaria. És l'únic que sembla anar per una avaria amb un dels habitatges.
Recordem que el tècnic que estava manipulant el quadre de llums va resultar ferit greu i va haver de ser traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron, mentre que 7 persones més van haver de ser ateses per inhalació de fum.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
La temporada de vigilància a les platges del Vendrell començarà el 23 de juny. Serà l'inici de temporada més tardà de tota la comarca a causa del plec de condicions del servei, i és que la concessió es va fer en plena crisi i no es podrà modificar fins d'aquí un any. Ràdio Televisió del Vendrell, Sílvia Martínez.
A Calafell ja s'està prestant els dissabtes i diumenges des de la Setmana Santa i a partir del dia 14 la presència de socorristes serà diària. A Cunit arrenca també divendres dia 14 i en canvi el Vendrell no es prestarà el servei fins al dia 23. El motiu és pressupostari. Així ho justifica el regidor de Platges en Funcions, Josep Marracer.
Hem de comptar que venim del pla d'ajust que hem tingut a l'Ajuntament aquests anys i, clar, el pressupost que teníem en aquells moments, que és fins que no s'acabi aquesta licitació que acaba la temporada que ve. Llavors és el moment d'ampliar si es pensa doncs, que el servei s'ha de fer des de Setmana Santa.
D'altra banda, pel Vendrell, trobar socorristes no suposarà un problema. La concessionària del Servei de Vigilància i Rescat prové de Canàries, una comunitat on els empleats ja tenen la titulació requerida perquè troben feina tot l'any.
Avui ha arrencat una iniciativa del moviment Residu Zero per reduir l'ús de plàstics. Conviden a tothom a boicotejar els envasos de plàstic d'un sol ús durant tota la setmana.
Un desafiament que no és gens fàcil, ja que el nostre dia a dia està cada cop més plastificat. La responsable de la campanya de plàstics de Greenpeace, Alba García, ha explicat a la xarxa que la clau és reutilitzar.
Aquí la clave sería la palabra reutilizable, es decir, nosotros vamos a necesitar envases sí o sí para llevar la comida a casa, ¿no? No podemos llevarla en la mano, pero si pudiese ser a través de envases reutilizables o retornables, la verdad que sería mucho más sencillo. Todo este tipo de alternativas son las que los supermercados y otros establecimientos tienen que poner a nuestra disposición.
Es calcula l'any vinent la producció mundial de plàstic arribarà als 500 milions de tones anuals.
Doncs precisament a Olot, el mercat setmanal de la ciutat ha posat avui en marxa una prova pilot per substituir les polèmiques bosses de plàstic per altres de biodegradables. De moment, la iniciativa, que és pionera a Catalunya, s'ha dut a terme a les parades de fruita i verdura, però l'objectiu és estendre-la al llarg de l'any a la resta de paradistes. Olot Televisió, Natàlia Moreno.
S'han distribuït un total de 36.000 bosses biodegradables de tres mides diferents. Es calcula que al Mercat d'Olot es reparteixen unes 250.000 bosses a l'any. Ramon Brunet, de fruita i verdura del Mercat Setmanal.
De seguida hi poses un pes important de quilos. I no, les bosses resisteixen molt bé, perfectament, la gent els ha acceptat. Potser el jovent és el que realment ho entra més bé.
Amb aquesta prova superada, l'Ajuntament d'Olot iniciarà, abans de la fi de l'any, l'expansió de la mesura a totes les parades del mercat. La substitució de bosses de plàstic per bosses biodegradables és la penúltima de les mesures iniciades al final del 2018 amb la reforma del Firal.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Investigadors de l'Institut de Recerca de la Sida, l'IRCICAIXA, han desenvolupat anticossos que bloquegen una de les vies d'entrada del virus de l'Ebola a les cèl·lules humanes. Si es confirmen els resultats, els anticossos es podrien utilitzar per prevenir o tractar la infecció, això sí, combinats amb altres fàrmacs per millorar-ne l'efectivitat. Ràdio Ciutat de Badalona, Mar Martínez, bona tarda.
Bona tarda. Un treball publicat avui a la revista Nature Microbiology explica que els nous anticossos bloquegen totalment una de les entrades a un tipus de cèl·lules del sistema immunitari, les mieloides, per part dels filovirus, família que engloba virus com l'Ebola o el de Marburg i el VIH. Ho fan impedint que la proteïna siglec-1 penetri aquestes cèl·lules, que són les encarregades d'iniciar la resposta de defensa de l'organisme davant d'una infecció. Núria Izquierdo és investigadora associada d'IRSI Caixa.
Los virus son capaces de entrar en las células del sistema inmunitario que generan las defensas del cuerpo utilizando mecanismos de entrada y que son puertas que en un momento determinado se pueden cerrar, evitando así que estos virus entren dentro de las células. Con este tratamiento lo que querríamos en un futuro es cerrar esta puerta.
L'Ebola és una malaltia hemorràgica greu que no disposa de tractament i que resulta mortal en aproximadament el 50% dels casos.
A Reus, la campanya fins ara informativa Jo mullo, tu remulles passa a aplicar sancions a tots aquells ciutadans que no llencin aigua sobre els orins de les seves mascotes. Multes que poden arribar fins als 800 euros. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. Jo mullo, tu remulles és la campanya de conscienciació que va engegar l'Ajuntament de Reus per instar els propietaris de gossos a remullar els orins dels seus animals de companyia. Fins ara s'han repartit més de 6.000 ampolles d'aigua de manera gratuïta i a partir d'aquest mes de juny es comença a multar amb 800 euros a tots aquells que no remullin les miccions. El consistori calcula que a Reus hi ha 16.000 gossos, que fan una mitjana de 3 miccions al dia, unes xifres que significa que al cap de l'any es produeixen 17,5 milions d'orins al dia. Escoltem l'alcalde Carles Pellicer.
Ell mulla, tu remulles. Tothom ha d'anar amb ampolla d'aigua. Si no, si fa el gos pipí o micció i no es remulla, i per la guarida es multaran 800 euros.
Segons l'Ajuntament, aquesta mesura permetrà estalviar diners, ja que actualment la brigada municipal té comptabilitzat que unes 200 bases de punts de llum a la via pública es malmeten anualment pels àcids corrosius de les miccions dels gossos.
En cultura, aquest cap de setmana arrenca a Cervera la segona part dels actes vinculats a la capitalitat de la cultura catalana, que enguany té la capital de la Segarra, organitzats en motiu de la commemoració de l'any. Fins ara, l'organització situa en un 98% l'índex d'ocupació dels esdeveniments culturals programats. Ràdio Rosselló, Carla Aparicio, bona tarda.
Bona tarda. La trobada nacional de Valls de Diables de Catalunya servirà per donar el tret de sortida dissabte que ve a la segona part dels actes programats en el marc de Cervera, capital de la cultura catalana 2019. Més de 1.000 diables participaran en aquest esdeveniment que tindrà com a escenari diferents punts del casc antic del municipi on es preveu cremar més de mitja tona de pólvora. L'alcalde de Cervera, Ramon Rolles, ens ho detalla.
Ja ho direm, entre altres coses, d'una de les trobades de diables més grans que s'ha fet mai a Catalunya, que serà aquest cap de setmana vinent, on més de 20 colles faran un immens correfoc a la ciutat de Cervera.
D'altra banda, aquest mes de juny, la capitalitat també ha programat la mostra de microteatre anomenada Apel, però fins a final d'any encara queden moltes propostes per veure com a arquitectur. La producció pròpia Vaig d'en dansa, o l'explosió anomenada Prop de Hollywood.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, Xavi Molí serà el nou entrenador del Terrassa de Tercera Divisió.
El club terrassenc ho ha fet oficial aquesta tarda i presentarà demà Xavi Molís com a nou entrenador del primer equip. Molís, com a futbolista, ja va defensar la samarreta del conjunt ballesà.
S'enfrontarà a l'equip canari la Unión Deportiva Tamara Seite a la fase d'ascens a segona B.
Aquest és el resultat del sorteig que ha tingut lloc aquesta tarda. Els Pota Blava, l'únic equip català que continua en competició, van empatar a 1 al camp del Ceuta i es van classificar per la segona ronda gràcies al 2-1 de l'anada. L'Hospitalet, per la seva banda, va superar també 2-1 l'Algesires, però havia perdut 1-0 a l'anada i cau eliminat, igual que l'Horta, que va perdre 0-1 davant el Moralo.
El Llagostera torna a segona B.
Els d'Oriol Alsina recuperen la categoria un any després de baixar a tercera. Després del triomf per 2-0 a l'anada de l'eliminatòria de campions, els llagostarencs van empatar a 1 al camp del Portugalete i pugen per la via directa.
El Cornellà es queda sense opcions de pujar a segona divisió.
L'equip del Baix Llobregat va perdre 2-0 al camp de la Pontferradina i es queda un gol d'igualar l'eliminatòria, ja que l'anada havia guanyat per 2-1.
Barcelona ha estat aquest cap de setmana la capital de la natació artística mundial.
La piscina Sant Jordi ha acollit el bo i millor d'aquest esport en la cita de les World Series prèvia a la superfinal d'Hongria. Un campionat en el qual han brillat dues nedadores del Club Natació Sabadell, Ona Carbonell i Emma García.
Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
La nova coreografia d'Ona Carbonell, basada en un discurs de Nelson Mandela, ha captivat el jurat. En l'estrena d'aquest solo tècnic, la nedadora del Club Natació Sabadell es va endur l'or a la prova de les World Series nedada a la piscina Sant Jordi de Barcelona. Una rutina molt arriscada que farà el Mundial de Corea i que de moment ha començat a molt bon peu, rebent una puntuació superior als 90 punts. Carbonell va acabar per davant de l'ucraïnesa Maria Fiedina, protagonista de l'anècdota dels campionats, en rebre una sol·licitud de matrimoni per part de la seva parella en el mateix pot. Carbonell també va pujar aquest calaix al duo lliure, aconseguint la plata amb Paula Ramírez i amb el bronze de l'equip lliure. Un altre dels noms propis de la selecció espanyola va ser el d'Emma García. La sabadellenca va ser bronze tant a la rutina tècnica mixta com també a la lliure, formant duet amb Pau Ribas. Rússia i els Estats Units van acabar per davant de la parella catalana. Si dissabte acabaven tercers amb la coreografia tècnica amb 84 punts, ahir van repetir posició al lliure però amb una puntuació superior als 89.
En bàsquet, el Gellet Unigirona puja a la Lliga Femenina 2 de bàsquet.
L'equip gironí ha guanyat els 3 partits de la seva fase, disputada a Viladecans, i obté l'ascens a la categoria de plata. Continuarà a Copa Catalunya l'Unilever Viladecans, que ha acabat la fase en segona posició amb 2 victòries i una derrota.
El Maristes Ademar es proclama campió de Copa Catalunya de bàsquet en categoria masculina.
Va guanyar el duel badaloní contra el badalonès per 69-58. Amb l'accés a la final, tant Maristes com badalonès han aconseguit l'ascens a Lliga EVA.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mir i Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Jordi Savall i Le Concert d'Unacion ens proposen la recuperació històrica de les sinfonies 1, 2 i 4 de Beethoven per commemorar els 250 anys del seu naixement.
Un concert de forta sonoritat i gran ritme per redescobrir un dels genis més extraordinaris de la música europea.
El 7 de juny a la sala 1 de l'Auditori. Entrades a auditori.cat.
Life's little downs, they keep coming round. Carry on, carry on. With darkness all about, you want to scream and shout. Carry on, carry on. Don't cry, baby, look at where you've been. Everybody knows you just need a friend. Please, 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 go down on your knees. Carry on, carry on. Your head is full of doubt, you can't figure it out. Carry on,
carry on.
Between the time it takes, make all those mistakes. Carry on, carry on. It don't matter what you say or do. Seems to work out if you want it to. Cut out all the slack, take it off your back. Carry on.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.